Gràcies.
A vosaltres.
Reconcentrat. RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
Bona tarda, són les 3. Les entitats municipalistes fan una crida a participar a les concentracions d'aquesta setmana per donar suport a Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau, que hauran de declarar com a imputats pel 9-N. El president de l'Associació de Municipis de Catalunya, Miquel Buch, creu que aquestes concentracions demostraran la unitat del món municipal contra les agressions de l'Estat. Ho ha dit el Via Lliure de RAC1.
Quan 942 ajuntaments permeten als seus municipis poder votar, no és un tema de color polític, és un tema d'una gran homogènia, no? Per tant, no és un tema de que si un és d'un partit i l'altre és altre, perquè en 942 ajuntaments hi havia alcaldes i alcaldesses de diferents colors, no? Per tant, això és el debat.
L'Associació de Municipis per la Independència també ha acusat l'Estat espanyol de grapejar la independència judicial. El seu president, Carles Puigdemont, ho ha dit al 324 en una entrevista en què també ha reclamat coherència a la CUP.
En un país nou, tothom té clar que la política s'ha de basar en coherència, en el respecte per als grans consensos ciutadans. Més d'un 1.600.000 persones tenien clar que qui volien que estigués al front d'aquest procés.
Puigdemont recorda que els actes de desobediència que reclama la CUP fa temps que s'estan fent i ha posat com a exemple la promoció de la hisenda catalana. L'associació Drets denuncia la passivitat de la justícia espanyola davant les crides a l'odi de cada 12 d'octubre. L'any passat el president de la Falange va fer una crida a posar Artur Mas i Oriol Junqueras davant d'un escamot d'afusellament. Drets ho va denunciar i 3 mesos després la justícia ja ho arxivava. El president de l'associació, Sergi Blázquez, denuncia el contrast amb la imputació d'Artur Mas.
Gent d'ultradreta nazis fan proclames d'odi, d'incitació a la violència i d'amenaces de mort i no són perseguibles, quan un president, en compliment de resolucions del Parlament de Catalunya i de la voluntat del poble català, posa les urnes, si se'l persegueix, si se'l creia, si se l'imputa i té que anar a declarar. No hi ha justícia per tots i els catalans estem indefensos.
I els comerciants de Barcelona fan una contraoferta de Colau a canvi d'inaugurar l'enllumenat de Nadal el 27 de novembre, 4 dies abans del que ha fixat l'Ajuntament, ofereixen tenir-los encesos menys estona. Concretament, encendre'ls 5 minuts més tard i apagar-los 5 minuts abans. Per tant, 10 minuts menys d'enllumenat cada dia que al final de la campanya permetrien aconseguir l'objectiu de l'Ajuntament, que és estalviar un 20% de la despesa. La proposta l'han detallat a RAC1 els presidents de Barcelona Comerç i de la Confederació de Comerç de Catalunya, Vicenç Gasca i Miquel Àngel Fraile.
Considerem que és excessiu reduir pràcticament una setmana, 10 dies, l'inici de la campanya de Nadal a la ciutat de Barcelona, quan ja era tradicional i en l'imaginari popular que la segona quinzena de novembre ja s'iniciava la campanya de Nadal.
Vam demanar que s'atrecés del 21, que es feia l'any passat, per l'estalvi energètic, però que s'enseguessin el dia 27 de novembre.
Pels comerciants és important que el 27 de novembre hi hagi llums de Nadal per fer-ho coincidir amb el Black Friday. Esports amb el Marc Mundet.
Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Rússia de Fórmula 1 i dona un pas de gegant per emportar-se el seu tercer campionat del món. El seu gran rival, a la general, Nico Rosberg, ha hagut d'abandonar per un problema a l'accelerador i el britànic es queda només 2 punts de proclamar-se campió del món. Té 73 punts de coixí, 75 en joc, i ho té tot de cara per sumar, com diguem, el seu tercer títol mundial. L'abandonament de Rosberg l'aprofita també Sebastian Vettel, que avui ha estat segon i salta a la segona posició de la general. 236 punts pel Ferrari, 229 pel Mercedes, que baixa fins a la tercera posició. Tercer, avui, al Force India del Checo Pérez. A més, final de cursa amb polèmica, impacte de Kimi Raikkonen per darrere a Valtteri Bottas en l'última volta, en un moment en què Bottas se suposava que l'avançava a la classificació general. Com a conseqüència de l'impacte, Bottas ha hagut d'abandonar i Raikkonen manté el quart lloc a la general. Malgrat tot, la direcció de cursa ho està investigant. Avui, Fernando Alonso, desè, Carlos Sainz ha hagut d'abandonar. I tenim en marxa la final masculina de l'Oberta de la Xina de tennis, Novak Djokovic contra Rafa Nadal. El serbi s'ha endut el primer set per 6-2, domina també el segon per 4-1. D'aquest migdia, a la Lliga Endesa, Múrcia 58, Unicaja 60, Obradoiro 88, Sevilla 53, i Estudiantes 58, Baskonia 85. A 7:45 al Palau Blaugrana, Barça-CAIC de Saragossa. A segona divisió de futbol, dos partits en presència catalana. El Mallorca-Llagostera a les 5 i el Girona-Almeria a 7:45.
I el temps de mica en mica aniran creixent els núvols, sobretot a les comarques de Lleida, on al final del dia pot caure alguna gotellada. Demà s'esperen ruixats dispersos, que seran més probables a la tarda i a l'interior, amb un descens de les temperatures. Res més, i tornem d'aquí una hora, al punt de les 4.
Reconcentrat. Amb Jordi Beltrán.
Última hora del Reconcentrat d'avui diumenge. Fins a les 4. A partir de les 4, Ultrasports, després enganxen ja amb el Superdiumenge i d'allà se'n van fins a les 11 de la nit amb el Tu diràs. Nosaltres aquesta última hora la dedicarem a la versió RAC1 i a recordar què deia en Peyu en la seva aparició a la versió RAC1 d'aquesta setmana. I també sabrem de què va un documental, pel·lícula, realitzada per Jordi Llompari, que té molt a veure amb el Barça, i així enganxem amb l'esport directament. Que vagi molt bé. Una abraçada molt forta, que tingueu un bon final de cap de setmana llarg, si és que el podeu gaudir d'aquesta manera. I com sempre, moltíssima, moltíssima bona sort.
Versió reconcentrat.
Sí, ara sí.
Pedro, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Però abans de res, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Gràcies. Enhorabona per l'estrena ahir del E-Time, l'espectacle, el nou espectacle d'en Peyu.
Gràcies,
gràcies. Qui va anar ens va agradar, però molt, eh?
Me n'alegro, me n'alegro.
I aprofitant que aquest tema enredat, com que és col·laborador del programa, dic, calla, que aprofitant l'estrena oficial d'E-Time, el nou muntatge del Peyu, quina millor manera de, en aquest cas, engrescar els oients perquè vinguin a veure en Peyu, no només amb el Peyu, sinó amb la resta d'oients i amb l'equip del Versió RAC1.
Com que ens ho han passat també, volem que tothom s'ho passi igual de bé que nosaltres i que viatgeu en el temps, que és de què va una mica l'aplicació que ens presentarà en Peyu amb aquest E-Time. Per tant, voleu venir al teatre, doncs serà dimecres vinent, dia 14, apunta-t'ho, Peyu, que
sí,
has de fer una obra, eh? Dimecres vinent, dia 14, a les 8 del vespre, amb aquest passi especial que farem amb els oients del Versió RAC1.
És en català, és en català?
Hi ha trossos en català i en castellà.
Va, vindré, però no m'agrada això, eh?
I en algun moment, fins i tot en anglès.
Sí, sí.
És un espectacle internacional.
Bueno, és per gent una mica entenimentada.
Hòstia,
tenim 200 entrades.
Deixa'm dir, perdona, Montse, és la presentació en exclusiva d'una nova aplicació amb la qual podreu viatjar pel temps.
Sí, sí, sí.
Jo crec que serà de la més descarregada.
Home, t'ho diràs.
Perquè, clar, pots anar al passat,
en
però també...
al futur.
Però també pots descobrir com serà la Catalunya el 2714.
Per exemple,
com serà aquesta Catalunya independent.
Ui, ui.
No s'ho pot arribar a vostè a imaginar.
Almes de metal.
El que veurà vostè l'espectacle del Peyu.
Sí, sí, 200 entrades tenim.
Ah, mira,
I cada dia... Des d'avui fins dilluns vinent en sortejarem 25 de dobles. Sí? S'entén, no?
S'entén.
Què heu de fer per aconseguir-les? Enviar un correu electrònic des d'ara mateix a versio@racu.net.
Versio@racu.net
amb les vostres dades.
Versió original.
Jo tinc un paperet.
No em doni res a mi, home.
Vostè faci el que s'ha de fer.
No
faci el pirulero.
Haig enviat un email des d'aquí.
Agafi el correu electrònic i enviï un correu electrònic demanant les entrades. Es posa a la cua.
S'ha de posar, per exemple, Vicenç Martí. I el DNI.
No en tinc.
Doncs no pot venir. I a l'assumpte hi poseu Peyu, si us plau. Poseu Peyu i a dir nom, cognoms i DNI. Els primers 25 correus que rebem guanyareu aquesta entrada doble per dimecres, i si heu estat premiats, us ho farem saber a través del mail.
Me'ls ensenyareu, aquests correus, per veure tothom com escriu Peyu? De quines maneres diferents vas per dir?
Mira, ja està. Saps les trombes d'aigua que en 5 minuts quedes xop? Doncs ara mateix, la tromba de correus...
Manu, nen, mira.
Perdona, tothom t'ho ha escrit bé.
No,
veig un que ha escrit Peyu amb dues L's, eh? Peyu.
També tenim Peyu amb vi llatina. Tenim Peyu amb bo final.
Peyu, ja en veig un de Peyu.
Hi ha totes les varietats.
Bueno, ja això és grati o... A l'entrada aquesta són grati o...
Els estem convidant, els està convidant en Peyu.
Ah, pues així sí que m'hi apuntem.
Peyu, P-N-Y-U. Peyu,
Peyu.
I de tota manera. Recordeu, dimecres, 14 d'octubre, 8 del vespre, Club Capitol de Barcelona.
Gràcies. Avui en sortegem 25 de dobles.
Que ja, ja està, pràcticament.
Això ja ho tenim en marxa.
25.
Ara el que posem en marxa és la secció d'en Peyu. Avui, per on anem, Peyu? Per on ens convides a passejar?
Comencem parlant de treure's el carnet de conduir, que sempre és un repte difícil.
És que és difícil. I més... Perdona, depèn de l'examinador que
toqui. L'examinador.
A mi, la mateixa examinadora...
Tres vegades?
Tres cops em va suspendre. Tres. I diríem que no eren per qüestions garrafals, d'errors garrafals. Un...
I si no, és que tenia algun tipus de mania, aquesta senyora.
Home, un va ser perquè, per Barcelona,
sí,
vaig anar, segons ella, el criteri va ser que vaig anar massa estona per l'esquerra.
Ah. Massa estona per l'esquerra.
Però que no s'hi podia anar.
Es veu que quan tu vas pel carril, clar, com que em va suspendre per això, vaig aprendre que quan tu circules per Barcelona, que és molt fàcil de circular, de travessia, o sigui, de travessia a travessia, el teu cotxe l'has de posar
al mig,
i aleshores, si tu vols ir a l'esquerra o a la dreta, t'has d'anar posant a la dreta o a l'esquerra. Però com que no m'ho va indicar,
clar,
ella va considerar que havia anat massa estona per l'esquerra.
Vol dir que no tenies ben...
Ara...
que no d'allò.
Jo quan em vaig treure el de moto, el de motocicleta grossa...
Aquesta va ser una. La mateixa
la segona,
tres
vegades.
Tres tonteries. La segona perquè vaig trepitjar la línia. Vaig trepitjar la línia.
Doncs quan em vaig treure el de motocicleta, em va fer un comentari, vaig aprovar, però em va fer el comentari de conducció poco alegre. Sí, li faltava.
Que havies de ballar.
No sé, havia de fer com la Soraya.
Com la Soraya,
sí, com
exacte.
La Soraya sobre la moto.
Sí, havies de fer com la Soraya.
A vegades
una conducció
costa,
conducció sorallera.
Jo recordo quan em vaig treure la...
Anem per feina, que estem amb l'examen de conduir.
A mi em saltava el peu de l'embragatge el dia que m'estava examinant, em saltava tot de nervis. Jo no sé com vaig arribar a provar mai.
Hi ha alguns cotxes d'autoescola que també van enganxat amb fèlom.
Hi havia el cas a la meva autoescola, quan vaig anar jo, hi havia un noi que ja hi anava quan hi havia el meu germà, que ens portem 4 anys de diferència.
Què dius ara?
Sí, que n'hi va haver una allà que...
Sí, aquest...
Mínim 4 anys va estar allà traient-se
la teva. Aquest ha fet ric la Jefatura General de Tràfic, perquè com que has d'anar renovant papers, aquella comèdia dels papers, que allò també és una altra...
Però de manera de tenir cotxe gratis, vas fent els recados, saps? Vas examinar i fas els recados i no cal comprar cotxe.
Bé, hi ha una cosa més difícil que treure's el carnet, que és ser examinador. Els que t'aproven o et suspenen quan fas l'examen pràctic, es veu que estan acollonits.
Denuncian amenazas hasta de muerte por parte de algunos alumnos que no aceptan el suspenso. Amenazas, insultos y agresiones físicas, también verbales, pero las que más les preocupa son las físicas, porque en algunos casos han terminado con partes de lesiones y denuncias en los juzgados.
Los que se troben tot sovint, allò, mira que ha suspendido, i l'alumne s'emprenya, li fot una pallissa allà mateix a l'examinador abans de baixar del cotxe. Podríem dir que examinador de carnet de conduir és una professió de risc.
Han canviat molt les coses, veig.
Anem a escoltar algunes anècdotes, alguns casos reals d'alumnes que no s'han pres massa bé que l'examinador els digués que havien suspès l'examen pràctic. Ho explica un professional en primera persona, un examinador.
El alumno novato con el resultado se bajó del coche, se dirigió a la parte de atrás y puñetazos contra el cristal pues para intentar romperlo. Tanto el profesor como el examinador se quedaron en el coche asustados un poco hasta que el alumno se calmó.
Un que va trencar el vidre del cotxe, es pot entendre allò, un moment de mala llet. He començat per la més fluixeta, hi ha més anècdotes, més casos reals. En aquest cas s'examinava una noia.
Comunicó a la alumna el suspenso, el no acto, y automáticamente el novio estaba por allí, oyó esa conversación y se dirigió al examinador a agredirle.
Alumnos que intentan agredir y profesores que huyen en tanques para intentar guardar su físico y su integridad. Una auténtica escalada de violencia en las autoescuelas, sobre todo los examinadores. Cuéntanos, el enviado especial Peyu, cuéntanos qué está pasando.
Peyu.
Cuéntanos qué está pasando.
Canviem de protagonista, pugem una mica el to de les anècdotes.
Vamos con otros...
El cas aquest ja és més delicat, eh? Un emprenya que et suspenguin el pràctic de cotxe, però potser hauríem de mirar a controlar una mica les reaccions en calent.
Uno de sus alumnos le acerca un mechero a la cabeza y su pelo comienza a arder.
Todo el que se dedica a esta profesión sabe que las cosas cada vez van a peor.
suspendido y agafa un encendedor y
encendre-li el cap. Cabezas como antorches.
Sinceramente, no sabía que aquesta qüestió
estigués... El gremi està fatal, eh?
Hosti, estigués tan malament, eh?
No, hi hauria d'haver un psicòleg que els hi comuniqués a la gent que han suspès, perquè el professor es veu que estan acollonits, eh? Anem a l'últim cas, que és el que m'agrada més. Aquí l'alumne és innocent, us avanço. Va encaixar bé que el suspenguessin, però hi ha més gent a dins del cotxe. No sé si recordeu, quan veu fer l'examen, tu vas conduint, al teu costat tens el teu professor, el de la teva autoescola, i a darrere, segut a darrere...
L'examinador. I el següent alumne que haurà de fer l'examen.
Doncs atenció en aquest cas, que no el que va fer l'alumne, sinó el que va fer el professor.
El professor se dirigió a la parte de atrás, se levantó de su asiento y estranguló al examinador.
¡Estranguló! El va pelar.
El va estrangular.
Home, el va estrangular?
No, home, li va fer allò...
Va quedar viu, suposo, però va intentar ofegar-lo.
No queda clar, eh?
Que horrible.
Bé, canviem de tema. A València han entrat a robar el restaurant xinès d'en Ling.
Això és notícia?
Això és notícia, sí. Important. A Espanya Directo ahir ho destacaven. Escoltem exactament què va passar. Ho dic perquè després ho explicarà el propietari del bar, en Ling.
Vostè el coneix? Família, som família. Primo.
Primo en València.
Prima de València.
Prima de València.
Robar, que diu que van robar. Ara ens ho expliquem.
Restaurante,
robar. Sí, ara ho escolt.
Restaurante.
Sí, ara.
Escoltem.
Ling.
Sí, ara escoltem.
No pronuncia bien.
Ling. Ara?
Ling.
A veure si podem escoltar...
Sí, escoltem la presentadora, que ens farà una mica de resum dels fets, com ha anat.
Lo que les vamos a contar ahora es un atraco de película que ha sucedido en Valencia. Unos butroneros se han llevado un buen botín de un bar. Su objetivo, las tragaperras, que estaban a rebosar de dinero.
Van entrar per l'edifici del costat del bar, van fer un forat a la paret.
Ustedes tienen tragaperras, también.
¿Cómo?
Te la pela.
Es raro porque los chinos, digamos, son los que sacan más el dinero. Es raro que estuviera llena, ¿no?
Lito.
¿Cómo?
Lito.
Chinos,
han enviat...
Listos.
Te la pela.
Han enviat una reportera al lloc dels fets a veure en Ling, el propietari del local. Jo sospito...
Tu primo.
Jo sospito que a la reportera algú li va explicar el que havia passat abans que ho fes en Ling. Ho dic perquè entre nosaltres en Ling no parla molt bé el castellà. Tot i així, la noia sembla que entén moltes coses del que diu en Ling. És sospitós. Estigueu al cas que comença a parlar en Ling, ja veureu.
Yo por aquí.
Entraron por ahí. Hacía dos meses que tú no sacabas el dinero de las máquinas.
Sí, mucho tenerlo aquí.
¿Y se lo han llevado todo?
Todo cogí.
¿La han abierto? ¿Cómo la han abierto, Lin? ¿Está rota?
Todo rota.
Está toda rota. Las han abierto por completo, las dos.
Eso también, todo rota. 2.500. Un poco...
2.500 euros había dentro.
Sí. Léntelo. Mira aquí, no.
O sea, que la caja de la alarma la teníais arriba y los asaltantes la cogieron y la tiraron fuera.
Sí.
Sí.
Sort de la reportera que en aquest cas té clar o li havien explicat perquè tenia clar el que en aquest cas el robat no... Fé, li falta algun detall més per complimentar.
Fixeu-vos sobretot en l'última part, ara tornarem a escoltar al final, el que diu exactament ell, en Ling, i la norma...
Hablen igual, si nota que són primos, perquè igual, hablen igual que...
Bien.
Sí, que habla molt bé, que habla bé. Sí.
Escolteu la capacitat de deducció que té la noia, només amb 4 onomatopeies que fa el Ling i tot el que entreu ella.
Ho pilla ràpid.
Tot a la primera.
Mila aquí, no.
O sea, que la caja de la alarma la teníais arriba y los asaltantes la cogieron y la tiraron fuera.
Sí.
Amb res.
¿Cómo quedó?
Tolota.
Bé, deixem en Ling en pau, que prou feina té arreglant el restaurant i poder recuperar aquests 2.500 euros.
Però ja els ha dit prou. Deu ser un altre... Un especialista en màquines d'escorabutxaques que se'ls ha portat.
Només un missatge pels de Telemadrid. Hi ha temes que no cal que els toqueu perquè s'han fet mil vegades. Ahir, aquí en Madrid, sortien al carrer a fer una pregunta que diria que encara no l'havia fet mai ningú.
Salimos a la calle con una sencilla pregunta. ¿Alguna vez l'habéis mirado el móvil a vuestra pareja?
Oh, perdona, és que hi ha un cas, hi ha un cas molt important aquí, eh?
Quin cas?
Dos anys de presó i pico,
A veure, això m'ho hauries de buscar, Montse, perquè no recordo. El marit, és el marit, no, Àfrica? El marit d'una relació de parella... Va espiar el mòbil de la seva parella
i l'enganyava ella, eh? Va descobrir això, eh?
D'ella.
El marit espiava el mòbil d'ella, aleshores va fer-ho servir per separar-se, i ara un jutge ha dictaminat que això...
Li ha sortit el tiro per la culata.
Bueno, és...
Per això.
Clar.
delicte.
Això és un delicte i li han caigut 2 anys i mig de presó. Per mirar el mòbil de la parella. T'ho dic perquè per això, suposo que per això van sortir amb els espies o no. No s'ha d'espiar mai el mòbil de la parella. Pots emportar...
sorpreses.
Sempre.
En el mòbil és delicte, però portar-li cuernos no.
Abans ho era... Sí, sí. A l'època d'en Franco, si vol tornar vostè a l'època d'en Franco...
Però tu què prefereixes, que et tirin el mòbil o que et fotin
No, jo prefereixo no tornar a l'època d'en Franco, si li sembla.
Si pogués ser.
Ara, si vostè vol que tornem, que la gent no es pugui separar i que sigui delicte, en aquest cas...
Tot torna.
Ah, doncs a veure, doncs endavant. Sí.
Bé, es veu que si ho descobreixes i ho reveles, sí que et poden caure 2 anys i mig, però si no dius res...
Res, cap problema.
Com si no dius res?
Tu t'ho mires i no dius res.
I Àngels Castilla?
Bueno, Castilla no serà anxa perquè pots entrar en una crisi de parella que ja la Castilla queda curta en aquestes situacions.
Bé, reservat l'espai final.
Abans l'adulteri era delicte, senyor Buigas.
Vull dir
que si vol tornar a aquella època, endavant.
Bueno, doncs cada és pitjor, perquè cada és delicte mirar el mòbil, que cada és menys.
Però si no ho dius, no ho diguis.
Si no ho dius i no ho publicites.
Sí, però se nota, quan te mira el mòbil, se nota por el digú. Por el digú que agafa la parella, se nota i te ve con el hacha. Te ve con el hacha a fer-te pentinar.
Vol dir que ja quan arribes a casa notes aquella cara que... Ve tormenta, però...
Lady Vodafone.
Ve tormenta forta, no?
Del buzón de bo. Entrau el buzón de bo.
De qui és aquest
missatge?
Que no el conec,
la... No, això el senyor Santa Miguel. Susana té raó. Ja arribes i veus...
Ja se nota, ja.
Ostres, que dius avui. Això pinta que no hi haurà prou galledes per treure l'aigua de casa.
El mail ni parlar-ne, no? De deixar-lo obert, tampoc, el correu electrònic.
No, pots trobar virus.
Jo vaig tenir un desengany una vegada.
Els virus amb els mails.
Calleu. Explica una cosa.
Calleu.
És forta,
Ole tu.
Vaig anar a teatre amb una amiga i al meu xicota li va arribar un WhatsApp d'una altra persona dient-li que m'havien vist també amb una noia al teatre.
Molt maco.
Bueno, però això, aquí, mira, perdona. Aquí hi entrem. Aquí hi entrem. Aquí entrem amb l'entorn dels amics o barra amigues.
Sí.
De la teva parella, que, amb permís, hi ha algunes que són... Ara posaria un insult, les insultaria...
Bruixes.
Que intoxiquen a la teva parella.
No estem parlant de la meva en concret, vols dir de la teva parella?
No, en general. Que intoxiquen, que intoxiquen. Hem vist el teu home...
Sí. Ja sé de què va.
Però poqueta feina tenen aquesta gent també,
Molt poc.
Calleu, que ara el món se vol dir una cosa.
No, estic dient que tenen poca feina, que és anar a mirar la vida dels altres.
Bé,
cuida't de la teva, que ja en deus tenir força la feina.
Calleu, que no ha acabat la bolsa.
Vostè només interrompeix.
Agafa que puguis parlar.
Calleu,
que és el que m'està dient la Montse a mi.
Li sembla que obrim el tema final, senyor Buigas?
Sí, no, però ja hem acabat amb el mòbil o no?
Sí, ja està, és que no m'interessaven les respostes.
Home, però jo t'ho he allargat, això, t'ho he il·lustrat, perquè si serà els talls forts...
No m'interessava, no m'interessa, no ens hem entès.
Avisa'm, perquè jo això no t'ho il·lustro aquí amb unes anècdotes.
Has de contextualitzar una mica més, perquè no ho entenem.
Ara on vas, a veure?
Ara anem a Telecinco, Pedro Piqueras, ahir a Informatius Telecinco. Vosaltres creieu que abans de néixer ja sentim sorolls, els nens petits, els fetos a dins la panxa?
Sí, i tant. Però això no cal fer un estudi.
Siempre se ha dicho que la música es muy buena para el desarrollo intelectual de los bebés, incluso cuando todavía están siendo gestados en el vientre materno. Pues bien, en una clínica de reproducción asistida, en Barcelona, han puesto en marcha un nuevo método para que puedan escucharla con mayor nitidez. Y van a ver... como ya antes de nacer, cada uno tiene incluso sus propios gustos musicales.
Al tanto, s'han inventat un aparell, després us concretaré com és l'aparell aquest, que permet que el fetus des de dins la panxa senti clarament una música. La podria sentir bé, però molt bé, fins ara foties una ràdio al costat de la panxa i el nen amb el líquid amniòtic i tot sentia com quan parla algú sota l'aigua, no ho sentia amb claredat. Però ara amb aquest aparell es sentirà perfecte. Anem a veure com reacciona el fetus dins la panxa segons quina música li poses. Què passa amb la música clàssica, per exemple?
Si escuchan a Mozart, el 90% abren la boca y sonríen.
Obren la boca i somriuen. Es veu que els fetos a tots els agrada Mozart. Després, quan neixen, deu passar alguna cosa, perquè actualment què compren? Un 5% de població mundial compra Mozart.
Ningú compra. Acaba que ho has dit abans. Ja neixen amb allò escoltat.
Ja ho han sentit.
Ja, més tipus de música. A veure què passa.
I quan suena Queen... responden con movimientos de vocalización y sacan la lengua.
assecant la llengua. Tampoc són gestos molt precisos, eh? Que no sigui casualitat també que en el moment que han posat cuina el nano estigués fent un badall, que no sé. Bé, jo no crec que gaire tot això, eh? Sabeu, però, quina és la música que més els agrada als fetos?
Que sí, jo. Ah. Niña
Carmela! A la voz de Miguel Poveda responden con esta alegría. El cantejondo es el estilo musical que provoca más movimientos y gestos en los fetos.
El cantejondo.
Claro. Es, son
bebecitos locos ya.
¿Qué pasa? ¿Que les gusta el bailoteo?
Deixeu-me acabar només precisant. Us he dit que us explicaria com era aquest aparell.
Sí.
Tu quan vols sentir música, què fas normalment? Poses l'auricular on sents, que és a l'orella, no? Sí. Llavors el nen, per on deu sentir-hi? Quin forat el comunica amb l'exterior?
Pero para que les llegue el sonido es necesario este pequeño dispositivo que puede conectarse al móvil.
Para que los fetos oigan como nosotros. Esto solo se consigue emitiendo la música desde la vagina de la madre.
És un auricular.
Semblava que ho expliqués, Soraya Sáenz. Tenia un to de veu que m'ha semblat la Soraya explicant.
Si us fa il·lusió l'aparell, l'enxufes al mòbil i és un auricular petit que te'l poses a dins com un tàmpax i quan acaba de sentir música estigues al gordill.
Però si això ha de ser bo pel nen, doncs...
Prepara't perquè, pel que tinc entès, dimecres hi ha algú que vol venir a veure't. Algú.
Què vol dir algú?
Uns quants.
Si voleu us dic.
Uns quants correus. Hem de fer el sorteig. Hem de fer el sorteig dels primers 25 que hi van. Peyu, moltíssimes gràcies.
Versió reconcentrat.
I ara sí. Sí.
Torrons Vicenç, el torró dels esportistes, us està oferint Ultrasports.
A tu no et fan mal els genolls fent tanta cinta?
No, jo prenc Eva Plus.
Eva Plus col·làgen més hialurònic cuida les teves articulacions. Eva Plus, també a farmàcies i parafarmàcies. EvaPlusArticulaciones.com i ara amb magnesi i vitamines. Divendres 30 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya, la 32a edició de la gala del Trofeu Campions de Mundo Deportivo homenatge als clubs de Catalunya. Trofeu Campions, gala en la qual Mundo Deportivo vol retre un merescut homenatge a tots els clubs de Catalunya que han aconseguit pujar de categoria en la darrera temporada. Amb el patrocini de Vichy Catalán i el Corte Inglés. 4 sales, 10 dies, 200 pel·lícules, 1.800 zombis i 24.732 minuts del millor cinema fantàstic. No et perdis la 48a edició del Festival de Sitges del 9 al 18 d'octubre. Venda d'entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
RAC concentrat.
Què dius ara? Qui sap?
Sempre s'ha dit que el Barça és més que un club. Ho va dir per primera vegada Narcís de Carreras i ho va fer famós com a lema electoral Agustí Montal l'any 1973. Ara, però, es vol fer entendre el més que un club a tot el món. Aquest és l'objectiu de Barça Dreams, el documental més ambiciós que s'ha fet mai sobre la història del club. Des de Gamper fins a Messi, amb entrevistes no només al crack argentí, sinó també a Xavi, Iniesta, Cruyff, Van Gaal, Koeman, entre molts altres. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el guionista i director de Barça Dreams. Ell és en Jordi Llompart. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda. Gràcies.
Enhorabona, perquè i això del documental, home, perquè, sí que potser hauria de quedar definit com un documental, però per mi és una gran pel·lícula del Barça.
És una pel·lícula,
pel·lícula. No dura 30 ni 40 minuts, sinó que és un llargmetratge.
És un llargmetratge, gairebé dues hores, i expliquem la història del Futbol Club Barcelona des dels seus inicis fins a dia d'avui, no? I sobretot el que ens interessa molt és explicar quina és l'ànima del club, no? Transmetre això, sobretot a la gent que no és d'aquí Catalunya o no és tan fan del Barça i que, sobretot, des d'Àsia, Sud-amèrica, Estats Units, etc., admiren el Futbol Club Barcelona, però no entenen massa per què té aquest lema de més que un club i per què és singular aquest club. Jo crec que ho expliquem bé.
El documental, la pel·lícula, el gran llargmetratge, s'ha estrenat ja a diferents llocs, per exemple, a Mèxic i altres països de l'Amèrica Central. Com estan en l'acollida?
Bé. Fins ara la veritat és que estem molt contents i normalment aquest tipus de pel·lícules documentals tenen un circuit a sales molt restringit, perquè el circuit està molt obert per les grans produccions de Hollywood, les pel·lícules d'entreteniment, ficció, etc, etc. Per tant, que haguem trobat doncs més de 70 sales a Mèxic que estaven interessades en projectar la pel·lícula, per nosaltres va ser una gran sorpresa, no? Perquè nosaltres sempre hem plantejat aquesta pel·lícula sobretot per anar a televisions i sobretot per fer uns events de presentació a cinema, però no tant l'explotació cinematogràfica a sales, que això, diguem-ne, que és jugar una divisió de ficció amb la qual els documentals no acostumen a jugar-hi gaire, no? Però ens està funcionant molt bé, tenim molt interès ara mateix de Gran Bretanya, per exemple, ja s'està promovent molt prebendes a Amazon i a molts llocs de la pel·lícula, la qual cosa doncs et fa flipar una mica, no? Perquè dius, hosti, vull dir, si encara no l'hem estrenat aquí...
Deixa'm dir que jo he tingut el privilegi de veure-la abans, com també Míriam Díaz, i a mi em va encantar, em vaig quedar enganxat, i a més he sapigut coses, he après coses del Barça que jo desconeixia. Per exemple, si entrem en matèria de Gamper...
Pel començament, Comencem pel començament.
Sí, sí, Gamper és el començament, és l'inici. Abans de Hans Gamper no...
No hi havia ningú. Surto jo en un moment del Gamper que li dic que hauries de fundar un club?
Diria que això, aquest tros...
No ho sé.
Home, però hi ha un grup de gent que sí que formen el Barça, no? Que són tot de... La majoria suïssos, també en catalans. No sé si el senyor Marcelí apareix...
No només suïssos, hi ha catalans,
Sí, per això dic que no surti vostè en aquesta pel·lícula.
Potser sí, Deixa'm... Jo crec que sí.
Hi ha una foto, hi ha d'haver una foto que surto,
Sí, segur.
Sí. És com el Forrest Gump, però de l'època del Gamper. Que surt en un moment a la fotografia, ningú reconeix en un primer moment, però allà...
Ja el buscaré. Bueno, un Gamper que destaqueu en la pel·lícula la personalitat i els valors de Gamper, no? Els valors que després, pel que queda traslladat a la pel·lícula, formen part del que és la filosofia, la idiosincràsia del club.
Jo m'he enamorat molt d'aquest personatge. Jo crec que és un personatge que s'ha de recuperar, que històricament és molt potent. Imagineu-vos un suís que abandona el seu país perquè l'economia, el modo de viure allà, doncs era molt rural, no té gaire futur, ve a Barcelona, una ciutat emergent aleshores, industrial, a buscar-se la vida, i el tio doncs de seguida s'integra a la societat catalana, és un enamorat dels esports, jugava tennis, era ciclista, practicava tot tipus d'esport, un enamorat de l'esport de forma integral, amb un concepte molt clàssic, allò de dir, hem de competir però per nosaltres mateixos, per superar-nos i per enriquir la nostra ment, el nostre cos, etc. I aquesta filosofia el fa fundar el club, i després hi ha aquella anècdota que nosaltres expliquem en la pel·lícula, no? De que als anys 20, quan algun jugador ja, quan eren famosos, el futbol ja esdevenia, diguem-ne, un esport de masses, no? I els jugadors ja s'ho creien, no? I anaven a demanar augment de sou, i ell els deia, nanos, d'augment de sou, res. Mira, teniu aquí aquestes pastilles d'amor al club, preneu aquestes pastilles...
Existien les pastilles? Van arribar a existir o no?
Va arribar a existir, Bueno, no sé si van arribar a existir
però
físicament...
Però els hi deia.
I fins i tot a l'època, en revistes de l'època, no satíriques, es feia molta conya sobre això. Ves a veure el Gamper, que et donarà vitamines...
Pastilles
de valor al club.
Mira, és justament un dels fragments que volíem destacar del documental, perquè ens havia fet molta gràcia. L'escoltem.
Avui Gamper se'n faria creus dels diners que mou el futbol al món. Més de 20.000 milions d'euros. I dels traspassos per les grans estrelles, fins a 100 milions. A un amant de l'esport com ell, el gran negoci que ja aleshores movia el futbol el disgustava.
De fet, hi ha acudits de l'època en què ell, per exemple, quan negocia contractes amb jugadors, li volia donar unes vitamines, i les vitamines eren d'amor al club, perquè amb les vitamines de l'amor al club reclamés menys diners al jugador, no?
Vols dir que aquesta època que estem vivint ara, que tots són diners, que el món del futbol es mouen tants diners, Gamper ho portaria malament.
Ho portaria molt malament. I ell era una persona molt, molt generosa, que fins i tot quan el club havia estat en situacions dramàtiques, econòmiques, etc, va posar diners de la seva butxaca per tirar el club endavant. Era una persona molt, molt, molt activa, estimava molt el club, i el seu final va ser una mica tràgic, perquè ell, li passen tota una sèrie de coses, ha d'anar a l'exili per als successos en contra dels himnes, dels símbols espanyols, etc.
Això volia fer èmfasi, Jordi. Disculpa'm, Parleu, hi ha dos qüestions importants. Els anys 20 el Barça ho guanya pràcticament tot, sí. Per tant té una arrencada extraordinària.
Sí.
I després hi ha un capítol que es produeix el 14 de juny de 1925, on hi ha una xiulada a l'himne espanyol.
Vaya, sí,
mira
senyor.
Tu per on.
Sí, sí,
tot torna.
Tot torna.
I era l'època, en aquest cas, de Primo de Rivera. I el Futbol Club Barcelona queda, expliqueu, feu memòria, queda, el 1925, queda sancionat durant 6 mesos sense poder jugar a l'estadi. I això exactament. Genera... i fins i tot l'expulsió, podríem dir, de Gamper com a...
Sí, sí, és exiliat, ha de marxar del país.
Per això t'ho dic.
Sí, 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 és increïble, no?, que aquestes coses passessin, no?
No, no ho dic perquè es repeteixen... sí, o sigui, la història es repeteix, no?
Sí, en certa manera, clar, quan parlem de la història del Barça també ens hem de fixar en aquestes referències politico-socials i que, en certa manera, es van repetint al llarg de la història. És a dir, el que està passant avui en dia o el que ha passat fins ara, diguéssim, amb un rebrot del catalanisme, en aquella època, doncs també en van haver-hi d'aquests rebrots del catalanisme i sobretot, diguem-ne, d'actituds molt censuradores i molt repressives per part de l'Estat aleshores, no? Això va passar i això va assumir el Gamper amb una profunda depressió que es va agreujar pel crac del 29 i l'home es va suïcidar. En aquella època ningú va dir que s'havia suïcidat perquè la moral de l'època no ho permetia, no? Vull dir, se suposava que ningú havia de suïcidar-se, no? Vull dir, ja m'enteneu el que vull dir, no? De manera que, però vaja, va ser una multitud de gent que el va acomiadar demostrant, doncs, no sé, l'efecte que la gent li tenia. A partir d'aquí el Barça, doncs bé, comença una història completament diferent, però aquesta llavor, diguem-ne, de passió pel club i d'estar imbrincat amb la societat catalana ja hi és present i sempre continuarà.
Després, en un altre ordre de coses, també traslladeu a la pantalla el que va ser el franquisme, el Barcelona i el franquisme, en canvi fins i tot del nom. Sí, és per això, jo, quan era petit, no acabava d'entendre com és que hi havia samarretes que posava Club de Futbol Barcelona i hi havia la samarreta del Futbol Club Barcelona. I és que el nom, també expliqueu, que es va fer canviar tot, fins i tot el règim posava presidents als clubs per controlar tot el que passava als equips de futbol, no? Entre ells el Barça.
Sí, sí. Després de la guerra, el que va fer doncs, el règim franquista és controlar molt l'esport, va intervenir totes les directives i en el cas concret del Futbol Club Barcelona no només va dictar, diguem-ne, un president edit, que era edit al règim, sinó que a més doncs, va obligar i va forçar a que tots aquells símbols trets distintius del catalanisme del passat
canvia l'escut, un detall, és a dir, treu les quatre barres i en deixa dues, que és la bandera espanyola, no?
Ah, exacte. Doncs tots aquests trets distintius que feien que el club tingués un, diguem-ne, una estampa catalanista, van ser totalment eliminats.
I també parleu, evidentment, de l'afusellament
de
Josep Sunyol, que era el president. Parleu del primer gran crac que tots recorden com a futbolista, que és Kubala, no?
Sí.
Destaca Kubala com la segona gran figura que revoluciona el Barça. Parlem dels anys 50. Un home que, per exemple, va portar una cosa que ara, en fi, veiem molt, que és el xutar la falta amb efecte, cosa que fins llavors no ho feia ningú, no?
Kubala és un jugador bestial, molt corpulent físicament, un tio que, a més, s'anava de farra cada nit, això no ho expliquem a la pel·lícula, però tothom
però
ho sap,
això,
no?
Això ho expliquen els pares.
Ho expliquen els pares.
Quan parles amb ton pare et deia, no, el anaven a buscar torrat, el portaven a una sauna...
I entrenar.
Que sués, li donaven dos cafès, no entrenar, no.
A jugar
al partit. I el tio jugava bé. Era increïble, vull dir, tenia unes facultats tremendes. I el tio, doncs, dominava molt la pilota, no? El toc de la pilota el dominava. I va ser la primera persona que va saber llançar les faltes per esquivar la barrera dels jugadors, fent efecte. Era un tio que tenia un toc de pilota magistral, va revolucionar el Barça, i amb ell, doncs, va arribar una època daurada. Hi ha el Barça a les 5 copes, el Barça es veu en aquell moment que ha crescut moltíssim i s'aventura a construir el Camp Nou, cosa que
després ho ha de pagar, perquè hi ha més cresc, ho ha de pagar, perquè tant, cau amb un deute tremendo per poder retornar, diguem-ne, el préstec, i això també el penalitzarà els anys següents, perquè, clar, econòmicament està molt tocat, ha de vendre jugadors, com el Luisito Suárez, i no pot fitxar grans jugadors, i té al davant un Madrid amb Di Stéfano que ho guanya tot.
Ara anirem al capítol Di Stéfano i al capítol Luis Suárez, però abans recordem el que deia en Ramon Besa en aquest documental, en aquesta pel·lícula també que hi apareix.
Volíem destacar una declaració que em sembla clau del gran Ramon Besa, que explica l'èxit del Barça o el fil conductor de la història del Barça a través dels seus cracs.
És curiós que passa amb Kubala, és curiós que ha passat amb Cruyff, és curiós que ha passat amb Ronaldinho, és curiós que ha passat amb Messi. Això és una de les altres coses que no passa amb molts clubs, no? El Barça és capaç de crear equip, però qui marca les diferències acostuma a ser un estranger que s'empalta molt de la cultura i del sistema de joc culer i que li dona una dimensió que difícilment li dona un jugador d'aquí, no? I és interessant perquè lliga molt amb l'esperit de Gamper.
De fet, mira que has entrevistat cracs d'aquí, sí, del Barça en aquest documental, però són dos jugadors estrangers concretament qui parlen de com han notat ells que el Barça és més que un club. Em refereixo al Gary Lineker i a l'Erika Vidal.
The reason Barcelona is what it is is it's not because of Cruyff, not because of Guardiola, not because of Messi.
El motiu pel qual el Barça és el que és no és Cruyff, ni Guardiola, ni Messi, ni Neymar, ni els jugadors del passat, sinó el club i els sentiments inherents al club. No tan sols per jugar un futbol guanyador i atractiu. Té uns valors, és un lloc molt especial, un estadi especial. És un dels grans clubs del món i sempre ho serà. Realment és el cor del club el que importa. Es tracta de l'afició, dels culers. Es tracta de la gent que viu pel Futbol Club Barcelona.
El Barça és més que un club per tot el que representa, tant a nivell professional com a associatiu. El club intenta implantar-se a tot el món per deixar una marca. La manera de veure les coses, d'educar, de jugar a futbol. Intenta posar una mica de Catalunya a tot el món perquè la gent pugui sentir també, des de fora, com són aquí les coses. És per això que el Barça és gran i seguirà sent més que un club.
Aquesta seria la llavor, Jordi, de Gamper?
Sí, sí, jo crec que sí, i que precisament això està molt ben dit. El Besa és un tio fenomenal, eh? I el Gary Lineker és un dels comentaristes esportius més clarividents i bueno, vaja, més cotitzats avui en dia.
A la BBC,
dia,
no? És exacte, és una... Sí. És tot una, bueno, a Gran, sí, Bretanya, sí, sí, és la referència futbolística.
Exacte,
no?
Exacte. I està molt ben dit, no? Jo crec que realment els jugadors estrangers, aquests grans cracs, marquen una diferència, però sobretot perquè s'empalten d'aquesta cultura culer, no? I li saben donar la volta, la saben excel·lir. Fixeu, és el cas de Johan Cruyff, per exemple. El Johan té una personalitat brutal, abassegadora, que, a més, bueno, et diverteixes molt amb la pel·lícula perquè diu algunes frases genials, com sempre, no? I que sap entendre el que és Catalunya, el que és el Barça, i sap donar-li la volta a moltíssimes coses. Gràcies a ell, el Barça té una actitud desacomplexada, desenfadada, ja no està, diguem-ne, acollonit davant d'un Real Madrid. Porta un aire nou al club, no? I aquest aire nou, diguem-ne, s'ha convertit en un vent, en un moviment de masses, no? D'aire, que ha portat al Barça a excel·lir aquests últims anys, no?
Si el Barça hagués pogut, podríem dir, d'una manera actual, linkar, és a dir, lligar Kubala amb Di Stéfano, el nivell d'èxit s'hagués allargat molt més, no?
Perquè ha estat increïble.
Perquè és Di Stéfano, com m'expliqueu vosaltres a la pel·lícula, sí, que és qui posa en el mapa i en aquest cas li facilita fins i tot, és a dir, li dona 5 copes d'Europa al Real Madrid.
Sí, sí, totalment.
I aquí,
sí, sí,
aquí expliqueu vosaltres tota la, sí, la maquinària, sí, en aquest cas, administrativa que va posar el govern espanyol juntament amb el Madrid perquè Di Stéfano finalment no pogués o fos en aquest cas
primer, jugador del Barça.
Fos jugador del Barça i acabés sent jugador del Madrid.
Sí, sí, sí. Si vas veient tota la successió de fets, tot el que passa des de que el Barça fitxa el Di Stéfano, arriba aquí, etc, etc, tot el que passa a continuació, vas llegint la premsa, les notícies, etc, te'n dones compte de que per molt que el Barça cometés errors, o potser en l'últim moment sempre hi ha hagut algú que ha acusat, oh, és que el Barcelona el va deixar perdre, en el fons. Bueno, bueno, no el va deixar perdre, és que en realitat
bueno,
va haver-hi una maquinària, una maquinària administrativa que cada vegada que el Barça donava un pas endavant, o sigui, hi havia moviments administratius per bloquejar-los, no? I això permetia al Madrid, doncs, tenir una segona oportunitat per tirar endavant, diguem-ne, la seva oferta per quedar-se al Di Stéfano.
Com ara,
no? Aleshores, bé, no sé, aquesta és la història, no? Es poden dir moltíssimes coses i sobre què hagués passat si el Di Stéfano s'hagués quedat o no, però el que està clar és que un jugador tan genial com ell, vull dir que realment és un dels grans jugadors de la història, Di Stéfano, no hagués fet possible que el Madrid aconseguís tants èxits i, en canvi, hagués aconseguit que el Barça, diguem, eixamplés la seva fama als anys 50. No?
Diuen, Jordi, la llegenda, i ho deixarem aquí, la llegenda, que la hisenda d'aquella època va anar a veure, en aquest cas, el president del Barça, que era un president que era textil, i li va dir, mira, o deixeu anar a Di Stéfano, o farem un repàs
de dalt a baix.
I la feina que tindràs. I que, en fi, que el van apretar en aquest sentit. Sí, també és a dir, que va haver molta pressió perquè finalment el president cedís i deixés finalment el fitxatge d'Alfredo Di Stéfano, que va generar tots els grans èxits del Real Madrid i que això va portar que en aquest cas el Barça entrés en una fase després de Kubala amb un Luis Suárez, com tu deies, que has apuntat abans, que va haver de traspassar, tot i que també el Barça es va dividir, que és un clàssic, entre els cubalistes i els suaristes, no? Els que deien que Kubala hi havia cobert una època i que havia de continuar Luis Suárez amb Elinio Herrera, i el que va passar és que Elinio Herrera va marxar, se'n va anar a l'Inter de Milà i aleshores se'n van portar a Luis Suárez. Però tu a la pel·lícula el que argumenteu és que el Barça, un dels greus problemes era l'econòmic amb el nou estadi, no?
Era fonamental aquest problema, o sigui, realment el Barça es va desprendre a Luis Suárez no perquè volgués, perquè tenia un jugador estupendo, el que passava és que necessitava diners i l'únic jugador per al qual hi havia, diguem-ne, una oferta multimilionària sobre la taula era ell, no? Em fa gràcia que diguis això de les polèmiques perquè realment nosaltres amb la pel·lícula...
Hi havia grans discussions,
sí.
Perquè a casa meva, amb el pare, per exemple, es discutia amb un amic seu sempre que ell era cubalista i amb el pare era suarista.
És igual que el tema Cruyff, no? Que el tema Cruyff també desperta... Home, nosaltres amb la pel·lícula el que hem fet és intentar, diguem-ne, anar a explicar els fets i no interpretar-los tant, no? Jo crec que... I crec que la història situa cadascú en el seu lloc, no? I realment Kubala se l'ha de situar on se l'ha de situar, no? El Cruyff igual, no? Vull dir que, igual que, per exemple, la pel·lícula parlem molt d'en Pep Guardiola i no tant, potser ja no tant com... Jo crec que és molt interessant parlar d'en Pep Guardiola ja des de nen. Des de nen, perquè en realitat tenim aquí un jugador que acaba sent entrenador i que li dona els majors triomfs a la història del Barça, que és un nano que creix a la Masia, a partir dels 13 anys juga, o sigui, s'empapa de la filosofia de la Masia, creix amb un sistema de joc i valors i un sistema de joc i de competició instaurat pel Cruyff i és el que fa excel·lir el Futbol Club Barcelona. Jo crec que també és un personatge molt clau per entendre què és el Barça, no?
Parlem de l'arribada de Cruyff. Un estranger que amb les imatges, que les hem vist mil vegades, però, clar, quan la recupereu, és que és, arriben els Beatles. O sigui, veus Cruyff, que és ja només el sidral que es munta a l'aeroport, com el reben, com marxa, o sigui, és que
aquests
és el
pantalons pentinat. De campana...
És que jo dic, és que eren els Stones, o sigui, els Stones en aquest cas seria el grup, no? Però és aquesta sensació, no? Hòstia, arriba un tio que ho ve a trencar tot, no?
Sí.
Crec que és el, en fi, una de les grans coses que porta, com tu deies abans, el Cruyff, que modernitza ja només arriba a l'arribada de Cruyff, no?
Clar, és que només arriba aquest personatge te'n dones compte que ve d'una Europa democràtica, una Europa on, diguem-ne, que el divorci és una cosa normal, on, diguem-ne, hi ha tota una sèrie de coses normals, no? Que defineixen el progrés d'una societat. I arriba en un país on encara estem vivint amb la dictadura, no? I aleshores ell, doncs bé, jo crec que dona un aire totalment desenfadat, nou, al Futbol Club Barcelona, i és veritat que ell triomfa com a jugador només un any i poc més, perquè, vaja, després jo crec que ell...
Home, perdona, abans que ens ho expliquis tu, déu-n'hi-do, lo clar català que parla un...
El Salvador Saturní.
Sí, que jo durant molts anys, en fi, anava amb la seva samarreta i feia de porter, sempre ha estat allò una referència. Saturní no té pèls a la llengua per parlar de la segona i tercera temporada de Cruyff.
Així com el primer any el Mitchells era el que manava i era el que feia tot, el segon any el Cruyff es va començar a no entrenar, jugava el diumenge, el dilluns massatge, el dimarts no sé què, el dimecres feien festa, el dijous bany i massatge. Va començar a perdre la velocitat i si un jugador perd la velocitat ja està, ja està llest. I això va ser aquesta motivació, no la va tenir el Johan Cruyff el segon i el tercer any.
Això que diu el Sadurní, sí, és aplicable a altres jugadors que hem vist. I tant. Cada cop i volta es tanquen el vestidor, massatge...
La fama, moltes vegades la fama jo crec que passa factura, no? Perquè s'ha de saber gestionar, no? Jo crec que en aquell moment el Cruyff, que venia ja d'un Ajax en el qual ell era la gran estrella indiscutible, arriba al Barça i en un any es creix encara més, després es descuida una mica, no? Jo crec que se li pot perdonar perquè després torna al Barça i com a entrenador fa una cosa autènticament fantàstica. Jo crec que inclús ell mateix aprèn dels seus propis errors i de la seva trajectòria com a jugador. Acaba jugant, no sé si te'n recordaràs, el Cosmos, acaba jugant també, quin equip?
El
Llevant, etc. Jo crec que això amb ell l'estimula com perquè després, més endavant, com a entrenador, jo crec que és una persona molt intel·ligent, que aprèn molt i després, precisament, és molt exigent amb els jugadors. Quan torna com a entrenador.
Però perquè, a més, ell, com que l'has fet,
fet de tot... Exacte.
L'envi no li poden fer.
Clar,
de fet, en el documental, el mateix Cruyff us explica com va canviar la filosofia de l'equip quan ell va arribar per entrenar, i també com va crear el concepte del rondo, que és fantàstic.
Bo, eh?
És fantàstic.
El Barcelona, ¿qué quiere? Si quiere ser mejor. Entonces, si tú quieres ser mejor, hay que portarse como mejor. Si no, no tiene sentido. No puedes ir de víctima y ser mejor. Es imposible. Por lo tanto, en todos los sentidos, hay que intentar mandar. Y mandar en el fútbol es que tener la pelota. Rondo, bueno, inventarlo. Yo siempre he jugado rondo porque odio a correr. Y ahí sí nació.
Aquí tot l'equip ens estàvem descollonant de riure. Ens estàvem descollonant de riure, sí? Quan estàvem gravant aquesta entrevista amb ell, perquè diu, bueno, jo el rondo no l'inventé, és que odiava correr. Vulguem dir, per això es va crear el rondo, perquè jo ho diu amb una naturalitat i una pilleria que, bueno, que és que tots en el plató ens vam descollonar de riure.
Sí. És allò del Reixac, que és una frase seva, que corres de covards, no?
Sí,
és a dir,
sí,
mica aquesta filosofia, no? Però és molt bona aquesta, la definició de per què el rondo, doncs per no córrer, no? És fantàstica.
No, és clar,
l'he trobat sensacional. Parlant de personatges que l'evolució seria una mica semblant a la de Cruyff, trobaríem a un brasilí que vosaltres li feu molt, el subratlleu molt, que és el Ronaldinho.
Sí,
no?
I tant.
Que
i
és
tant.
El que, en aquest cas, catapulta de nou al Barça, als grans nivells, amb tot aquest el projecte, la porta Rijkaard-Ronaldinho.
Sí, jo crec que...
Per què us fixeu en Ronaldinho? Perquè n'hi ha hagut altres de brasilers. Hi ha el Ronaldo, hi ha Romario...
Sí, però ha sigut la gran excepció dins de la carrera de brasilers que ha tingut el Barça, perquè aquest, diguem-ne que... ha sabut connectar molt bé amb el públic de Can Barça, cosa que molts altres brasilers no ho han fet. O sigui, han connectat amb ells mateixos, però no han connectat...
No amb la gent.
No amb la gent. I jo crec que Ronaldinho, bueno, a part de que és un jugador amb un toc de pilota que és de fantasia, només cal veure les imatges de la nostra pel·lícula, no? Les virgueries que fa, encara et poses les mans al cap.
Sí,
diu, com és possible que aquest tio fotés aquests regats, aquests driblings, aquesta màgia...
L'Espaldinha, famosa. Exacte,
que no som conscients del que hem vist.
No.
Perquè no tenim memòria.
Sí,
perquè és quan veus repassen jugades de Messi, que novament et poses les mans al cap, però és que amb Romario, amb Ronaldinho, passa el mateix, que el tornes a veure i dius, hosti, el que vam arribar a veure, que no recordem.
I sobretot, Toni, el que passa és una vegada més que un jugador trenca amb l'espessor, amb la mala llet, amb el victimisme, amb allò, hem portat uns anys que no guanyem res, hòstia, quina mala hòstia que tenim tots plegats, arriba un tio i diu, escolta'm, però de què cony m'esteu parlant a mi? Jo el que vull és divertir-me, no? Vull dir que et porta un missatge fresc, nou, i que, ostres, i això fa despertar la gent, no? Com vulguem dir, hòstia, nois, vull dir, no hem d'estar estar aquí llepant-nos les ferides perquè estem perdent o perquè no arribem a guanyar o perquè no sé què, no? Vinga, juguem i juguem bé, no? Jo crec que el Ronaldinho aporta això, no? Aporta un desacomplexament total, eh? I una màgia increïble.
Però va durar, perdoneu, de Nadal a Santa Espera,
sí,
això, eh?
Sí.
De fet, Nadal, això va durar de Nadal a Santa Espera.
Home, Déu-n'hi-do el que va durar.
Una mica més, una mica
perquè
més.
Perquè Vaquero i Xavi són dos dels que en el documental en parlen meravelles de Ronaldinho.
Ronaldinho, cuando vino a Barcelona, los primeros años fueron espectaculares y acabó de alguna manera rompiendo esa situación de varios años, donde sobre todo después de la etapa de Van Gaal, que fueron etapas durísimas, ¿no? Después del post de Cruyff, y sí, fue el renacer de alguna manera, y la figura que engrosaba eso fue Ronaldinho.
Veies el camp ple, la gent començava un altre cop a tenir samarretes del Barça pel carrer, començava un altre...
manera rompiendo esa situación de varios años, manera rompiendo esa situación.
Bueno, deixarem aquí el document. El document és aquest, és a la sí, pel·lícula, sí, evidentment, sí. El trobareu amb les condicions correctes.
És que imagina't, ell ho ha dit, venien del Van Gaal, eh? Que quan nosaltres l'hem anat a entrevistar a Holanda, t'he d'assegurar que la seva fama de tenir mala hòstia és certa, eh?
Ah, sí? Sí, sí. Què va passar? Què va passar?
A veure, jo crec que és molt bona persona.
Però tothom t'ho diu.
Però,
eh?
Tothom t'ho diu. I realment, però ens va fer esperar moltíssim quan vam tenir la reunió, aleshores acabem l'entrevista i aleshores que no volia que s'edités res fins que ell no donés permís de lo que s'havia editat, lo que no, lo que s'havia dit, etc, etc. Dic, home, escolta'm, si tampoc hem parlat de res, vull dir que pugui provocar cap mena de problema, no? Però l'home, doncs, com molt estricte i molt renyador.
Com ha de ser?
Molt renyador, eh?
Com
vull dir, allò...
Com ha de ser, sí senyor? És que la manera... Amb ell sí que anaven rectes. Ara, amb l'altre estava tot el dia al gimnàs, eh? Amb el de Mocho Cap, el Richard.
Sota de totes les entrevistes que heu fet, i que tota aquesta pel·lícula, podríem dir que passa, evidentment, pel moment per Guardiola, que ara en parlarem, mm-hmm. i per aquest últim final d'etapa, que seria l'etapa de Luis Enrique, de tu, en quina has disfrutat més?
Home, jo crec que m'ha agradat molt conèixer la història primera del Barça, que la desconeixia, almenys amb una certa profunditat. M'ha sorprès molt, m'ha sorprès veure molt com als anys 10, als anys 20, aquell esclat del futbol es converteix en, no sé, en una cosa popular de masses. Jo crec que això és molt, molt, molt interessant. I després, home, hem disfrutat doncs, amb el contacte amb els jugadors, amb el contacte amb les seqüències, i sobretot el treball que hem fet amb el Pep Bou, vull dir aquí, perquè la pel·lícula té moltes metàfores visuals rodades amb un sistema com que ens vam inventar, que és amb la col·laboració amb el Pep Bou, que sabeu que és l'artista de les bombolles. Li vaig demanar que, sisplau, em fes deformacions d'imatges a través de sabó. I vam fer coses molt especials, perquè penso que està molt bé aquest toc que li dona a la pel·lícula, creatiu, i que a més té un punt filosòfic, que és lo efímer que és tot. És a dir, el Barça passa amb la fama, les victòries, les derrotes, tot passa amb una velocitat tremenda, 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 i jo crec que una bombolla de sabó és representatiu, és un símbol una mica de
mm-hmm. És una bona metàfora.
No? És una bona metàfora. No?
Sí, sí. Dèiem que Guardiola és un dels protagonistes, tot i que no hi surt a la pel·lícula.
No, nosaltres, ell no va voler sortir, i jo ho respecto. Nosaltres parlem molt d'en Pep, ho fem a través de gent que el coneix i que crec que està molt bé que opinin d'ell. També això està bé, perquè una persona opinant sobre si mateix normalment no et dona els diferents punts de vista, no? De manera que està molt ben recollit, però sí, vaig voler parlar amb ell, vaig anar a Múnich, vaig tenir una entrevista fantàstica amb ell, un tio doncs molt agradable, la veritat és que va haver-hi un molt bon rotllo, i em va explicar doncs la seva versió de coses que jo volia explicar a la pel·lícula, i m'ho va explicar. Jo crec que des d'aquest punt de vista he volgut ser honest, recollir els seus punts de vista i traslladar-los a la pel·lícula també, perquè algunes de les coses que ell em va indicar sobre el que és el club, el que ell opina del club, etc., també quedessin reflectides. En aquell moment, desgraciadament, quan vaig voler tenir el Pep a la pel·lícula, jo crec que hi havia algunes coses que encara no havien acabat de cicatritzar, jo crec que ara sí, i també jo crec que està molt bé que ell necessitava un temps de descompressió del Futbol Club Barcelona, necessitava, diguem-ne, oblidar-se. I clar, jo arribo i li demano que vull fer un documental sobre el Barça, diu, home, és que precisament el que necessito és cobrar distància, marcar distància. Per tant, molt bé, vull dir que...
Bueno, qui en parla molt bé, d'en Pep.
Exacte, és el periodista britànic Graham Hunter. Em quedaria amb la definició que fa ell de la filosofia de Guardiola.
So much to learn from him. Hi ha tant per aprendre d'ell. Qui miri de copiar un geni, l'interpretarà a la seva manera. No existeix la còpia perfecta. Però els valors que el seu futbol o la seva feina comportaven eren creativitat, audàcia, filosofia, intel·ligència, estil, passió, victòria. Què més es pot demanar al futbol?
Doncs una pel·lícula que dura, com dèiem, al voltant d'unes dues hores, una pel·lícula sí. On tu passes pipa, disfrutes molt, i on, per cert, en el tràiler hi apareix Neymar, i en canvi després Neymar no l'hem...
Surt al final, surt amb els crèdits.
Què ha passat aquí?
Doncs mira, vam tenir una
perquè
entrevista
amb ell. Perquè Leo Messi sí que surt, i surt força. Leo Messi.
Surt el Leo, molt bé l'entrevista amb el Messi, ens va encantar, vull dir, jo crec que ell demostra que en el fons té moltes més coses a dir de les que,
molt
de
agraït,
les que diu.
Molt agraït amb la Masia i amb el Barça.
Sí, molt.
No, esclar, no. Hi ha un munt de gent desagraïda.
Qui l'ha fet persona a nivell formada?
Sí, però ell està molt agraït. A
Barcelona.
Bé, i el Neymar què?
I el Neymar, doncs bé, vam fer una entrevista, però després, per raons, diguem-ne, de drets, aquest tipus de coses, no ens vam acabar de posar d'acord amb els seus representants, i també és veritat que, des d'un punt de vista de guió, he de ser sincer, doncs no em quadrava massa les coses que ell em podia explicar. També hem de tenir en compte que és un jugador que ha vingut fa poc i que, per tant, parlar sobre la història del Barça, jo crec que li venia una mica gran, yeah. No? A veure, jo crec que... Vaja, personalment, el contacte que vam tenir amb ella és fantàstic. Apareix a la pel·lícula al final, com també apareix també doncs, el Jorge Lorenzo, que és el, diguem-ne, el pare financer, una de les persones que més ha invertit en aquesta pel·lícula. Que he de dir-ho que també està coproduïda per Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola, no?
Doncs queda dit. Sí. Pel·lícula que s'estrena, recordem-ho, el proper dia 9 d'octubre. Si no m'ha xerrat...
Sí, senyor, aquest divendres. Aquest divendres tothom
va veure la pel·lícula. Aquest divendres, és que dic 9 d'octubre com si fos... No, aquest divendres.
Per fi, ja per fi fan una cosa amb cara i ulls al cinema.
Però un moment. Vagi al cinema, perquè no hi va mai.
No
hi va mai, per tant,
pel·lícula,
aquí sí que...
Ni que em mori i aniré.
Jordi Ompar, moltíssimes gràcies.
No, sí, no, sí, sí, no.
Reconcentrat.
Sí, sí.